Bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, és periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, director d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Ens acompanya també el Manel Manchón, que se m'havia oblidat el teu nom, Manel, és el director adjunt de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, que és el director de Relacions Institucionals del grup Vocento ABC a Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos, també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jaime Malet. Bona tarda, senyor Malet.
Bona tarda.
I benvingut de nou al Converses, Ell és el bona president bona de la Càmera de Comerç d'Estats Units a Espanya. Senyor Malet, aquí a Catalunya, aquí a Espanya, molt preocupats, doncs, el que és la situació actual que hi ha a Catalunya, una Catalunya ficada en aquesta deriva independentista, que jo crec que aquests últims dies ha agafat una certa volada, sobretot amb la sortida de la presó alemanya del president, l'expresident de la Generalitat, fugit de la justícia, el senyor Carles Puigdemont. Però al món estan passant coses molt importants i que a la gent també li interessen i que potser valdria la pena que les comentéssim i que les expliquéssim. Algunes molt relacionades amb el seu càrrec. Vostè és una persona molt propera al govern dels Estats Units. Aquests dies es parla molt d'aquesta, jo no sé si la paraula li agradarà, guerra d'arancels. Guerra. No? O disputa de d'arancels entre els Estats Units i la Xina, una situació que sembla un conflicte, una disputa que va increscendo, no? Pel que hem conegut les últimes hores. Per què està passant tot això, senyor Malet, entre la Xina i els Estats Units?
Bueno, perquè
explica una mica als oïdors, que potser no són tan coneixedors de la macropolítica internacional, per què passen aquestes coses?
Bueno, jo primer de tot, jo sóc proper a qualsevol govern dels Estats Units, que quedi clar, no? Perquè nosaltres hem estat
i a l'actual,
amb l'Obama i amb
el Bush
i ara amb el Bush i ara amb el president Trump, no? Bueno, hi ha una explicació molt senzilla, no, per a això. Els Estats Units estan acumulant uns dèficits comercials enormes des de fa molts anys, com tot Occident, amb països orientals, molt especialment amb la Xina, no? Que des de que va entrar a l'Organització Mundial de Comerç, pues ha creat moltes disrupcions a la manufactura mundial, no? I per què? Bueno, primer perquè tenen una mà d'obra molt més barata que el resta del món, però també perquè hi ha pràctiques que es podrien considerar poc leals o poc normalitzades. No m'atreveixo a dir la paraula dumping, perquè això és un terme molt jurídic, no? Però al final el que passa és que es fabrica amb unes regles diferents que el resta del món. I això, doncs, el que fa és que els productes xinesos estan omplint els magatzems de totes les companyies i els llars d'Occident i dels Estats Units. Hi ha un dèficit comercial cada any d'uns 350.000 milions de dòlars entre Xina i els Estats Units. És a dir, els Estats Units venen a la Xina uns 150.000 milions i la Xina ven als Estats Units gairebé 500.000 milions. No? Això és inassumible. Això no pot continuar així, i aquesta és la realitat. La globalització ha tingut uns efectes molt bons per la població xinesa, per la població mundial, perquè han sortit molta gent de la pobresa, per als consumidors, per als accionistes de les grans companyies que han deslocalitzat processos de producció, per als directius de les grans multinacionals, però han anat molt malament per gent que vota, i que estan als llocs que abans hi havia molta manufactura, no? I això passa molt al centre dels Estats Units. I, bueno, pues, aquest és el tema, no? Com es tindria que resoldre això? No amb una guerra d'arancels, amb negociació. Però el que ha passat és que l'Organització Mundial de Comerç, que són on aquests temes es parlen, ha sigut incapaç de posar límits a l'expansió comercial de Xina, no?
I escolta, i això pot anar més en els pròxims mesos? Es pot agreujar la situació? perquè a vegades de guerres comercials s'acaben amb altres situacions menys agradables, senyor Malet.
Jo crec que això acabarà amb una negociació, perquè si cada vegada que hi ha arancels, no?, es retallen 50.000 milions, no?, que és el que ha fet els Estats Units primer i Xina després, doncs arribarà un moment que Xina no podrà exportar res als Estats Units, i en canvi els americans encara tindran una gran capacitat de negociació amb Xina, no? Per qual jo crec que això acabarà amb una negociació i esperem que sigui el més aviat possible.
I d'aquesta disputa entre aquestes dues grans economies, la nord-americana i la xinesa, per exemple, Europa pot sortir beneficiada en quant a aprofitar-se d'aquesta situació?
En una guerra comercial, alguns surten perjudicats i altres no, no? I a Europa hi haurà companyies que sortiran recolzades i altres que no. Les que tinguin molta dependència de la manufactura a Xina, pues, bueno, veuran problemes. Les que no, pues, tindran més possibilitats de vendre més als Estats Units, no?
Molt bé, doncs obrim ja el micròfons de la resta de companys de taula. Joan Maria, el Marcos, Valero o Manchón, qui vol començar a preguntar, doncs el senyor Valet endavant. Vinga, Joan Maria, endavant. Vols seguir amb el món dels Estats Units o vols aterrar aquí a Espanya?
Una pregunta político-econòmica.
Político-econòmica,
vinga. Perquè la tensió política existeix tant a Catalunya com a Espanya des de fa molt de temps i estem instal·lats. La pregunta és, vostè des del seu posicionament professional està en contacte amb molts, suposo que amb polítics nord-americans i també amb gent del món econòmic, aquesta inestabilitat política que viu Catalunya i que contamina Espanya, de quina manera creu vostè que pot contaminar les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units? I dic això en una setmana en la que han passat moltes coses que poden crear més inestabilitat, no? El govern espanyol té problemes per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat, mentre a Catalunya hi hagi el 155, necessita el suport del PNB, no els hi dona. El govern espanyol ha rebut una bufetada de la justícia alemanya en alliberar el president de la Generalitat, expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. A Madrid, una presidenta de comunitat, com la senyora Cristina Cifuentes, doncs està sent vilipendiada públicament pel fet de que sembla que se li ha regalat un màster. Això provoca inestabilitat política. Malgrat tot, l'economia espanyola no creix respecte a l'any passat. Dintre de tot aquest marc que li he dibuixat, que espero que sigui un marc real, de quina manera això pot contaminar en positiu o en negatiu les relacions entre els empresaris nord-americans i els empresaris espanyols a l'hora d'invertir entre els dos països?
Bueno, la inestabilitat política sempre és un element que d'alguna manera influeix en el risc, no? I el risc determina pues que els inversors busquin més rendibilitat, no? Però és un risc petit, sobretot una vegada s'ha vist que això pues, es pot apaciguar amb un precepte constitucional, no? Jo crec que si el tema com estava el mes d'octubre, novembre, hagués continuat, pues, aquest risc hagués pujat molt, no només a Catalunya, sinó a tota Espanya, tal com està avui en dia. Pues, bueno, es veu que hi ha un problema, que el problema té una forma de solucionar-se des del punt de vista legal, i això pues, disminueix molt el risc per al conjunt d'Espanya en general, no?
Sí, jo a mi m'agradaria preguntar-li, si sisplau, que avanci en els oients de la COPE Catalunya i Andorra una mica les claus d'un acte que dilluns està convocat a Barcelona en el Cercle d'Economia sobre les relacions transatlàntiques, no? I el seu futur, no? Perquè perquè la institució que vostè presideix acaba de fer 100 anys, no? És centenària, i per tant té una perspectiva d'història, té una visió de present, i ens podria dibuixar aquestes relacions transatlàntiques amb un any de la presidència del president estadounidenc Donald Trump. Doncs això, si ens podria avançar una mica...
Bueno, això seria un discurs molt llarg, no? Bueno, però per dir una cosa, no? El que fem al Cercle d'Economia és un altre acte que hem fet, diversos actes, vam fer un acte important a l'Ajuntament de Barcelona. Després van fer un al Teatre Real a Madrid amb el rei, 550 persones, no? un sopar de gala, no?
Molt ben decorat el teatre, molt ben, sí, o sigui, sí, la, sí, gent que va anar va quedar
molt bonic,
molt regio, no?
I ara fem aquest al Cercle d'Economia. Miri, la Càmera de Comerç Americana, que és l'entitat que jo presideixo des de fa molts anys, 17 anys, porta 100 anys amb la seu social a Barcelona, i encara que irradia tot Espanya i té una fortalesa molt gran a Madrid, no hem canviat el domicili social, no? I no hem canviat el domicili social perquè nosaltres creiem que des de Barcelona es poden fer coses que d'alguna forma tinguin importància no només per Catalunya, sinó per el reste d'Espanya i per el reste d'Europa i per al món, no? I amb aquesta filosofia, doncs, hem reconstruït una entitat que estava molt maltractada i que avui en dia és molt, molt, molt forta. És molt forta, és molt forta a Madrid, és menys forta aquí, a Barcelona. Aquí no hi ha tantes seus socials de companyies americanes, no està l'ambaixada, està el consulat, que fa una feina extraordinària, però a Barcelona hi ha molts interessos amb els Estats Units, companyies catalanes són part també de la nostra base social, companyies tan importants com Grifols, com gairebé tot el grup La Caixa, i tenim un interès molt gran que Catalunya formi part de l'interès dels inversors americans al sud d'Europa, i per això, bueno, estem treballant sempre que podem, no? No sé si... És una part de la pregunta, però és que la pregunta era molt extensa.
Manel.
No, jo volia preguntar precisament per la importància dels canvis de seus, en el cas, per exemple, de les empreses americanes, el que pot suposar a la pràctica que més empreses decideixin canviar de seu, de Barcelona cap a Madrid, principalment. És a dir, per entendre-ho, què es guanya i què es perd quan una empresa canvia la seva seu, encara que tingui, doncs, les seves fàbriques i altres negocis a la ciutat d'on residia abans, prèviament?
Si torna, no passa res, no? Però moltes no tornaran, i això és la veritat, no? Han sortit més una espantada així de domicilis socials. Jo crec que no ha passat mai a la vida a cap país del món. I això que diu la gent, no, és que això... els domicilis socials en un cantó i el reste en l'altre, això no és veritat, no? És a dir, si les companyies continuen amb seus en altres llocs durant un temps llarg, no? I no fan res, això seria un frau de llei. I el món, els estats, les ciutats, els països es barallen per tindre seus socials, domicilis socials, no? O sigui que jo crec que tot aquest discurs econòmic de que no passa res és totalment frívol, i no és veritat. Sí que passa, moltes companyies no tornaran, altres comencen ja a canviar els seus serveis centrals a altres parts d'Espanya, i és una pèrdua molt gran per a aquesta ciutat i per a tots els que hem treballat, per als que hem treballat per fer-la el que és avui en dia. I una vergonya que la gent parli d'això com si fos res.
Però, per exemple, hi ha moltes empreses americanes que tenen la seva a Delaware, als Estats Units, no? Encara que sigui per altres motius. Però vull dir que aquest tipus d'esquemes les empreses sí que les utilitzen, la seu social a Delaware, encara que estiguin...
És un domicili fiscal, que no és un domicili legal. Cada país té les seves regles, no? Però a mi em semblaria molt estrany que d'aquí uns anys la situació no hagués canviat de cap manera perquè 3.200 companyies han agafat el seu domicili i s'han anat a un altre lloc. Això no és veritat. Que no passi ara no significa que no passarà durant el temps, no? Encara que hi ha algunes companyies que sí que han sortit i jo crec que no tornaran mai més, no?
Econòmicament, una comunitat autònoma com Catalunya, com nota que aquestes 3.000 o 2.300 o 3.300 hagin canviat de seu social? Això com es nota, per exemple, que les empreses hagin decidit marxar a la Comunitat Valenciana, a Madrid, a Aragó...
Primer necessitaràs posar una secretària, després una secretària i un ajudant, després un i al final seran els abogats, els auditors, els serveis externs i tot el que té que veure amb la presa de decisions d'una companyia que s'ha anat a un altre lloc. Bueno, pues, jo recordo molt bé quan el president Pujol parlava, i em parlava a mi, no?, de la importància de que les companyies americanes tinguessin el domicili social a Catalunya, no? Jo això no m'ho invento, jo això ho he viscut, no? I la importància que es donava als domicilis socials. Ara sembla que no passa res, no? Que estiguin aquí o que estiguin allà, no té cap importància, no? Això no és veritat. Això no és veritat.
Marcos.
Sí, seguint una mica aquest fil. Al final, per Catalunya, quin és un problema més important de cara a atraure inversió nord-americana? El fet de la inestabilitat política o el fet de tenir un competidor, diguem-ho així, com Irlanda, pel tema del tractament fiscal, per les avantatges fiscals que pot oferir?
Bueno, és que Irlanda no pot competir amb Catalunya perquè Catalunya és una part d'Espanya i Irlanda és un país, no?
Sí.
I sí, hi ha un dumping fiscal a Europa d'alguns països que tenen uns tipus de l'impost de societats amb els que atrauen inversió, sobretot americana, però d'altres països, no? Això passa no només a Irlanda, passa a Irlanda, passa a Holanda, passa a Bèlgica, passa a Luxemburg, passa a altres països, no? Bueno, això és un tema europeu, això es té que arreglar a nivell europeu, no?
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Joan Maria Claveguera, el Marcos Pardeiro, el Juan Carlos Valero, el Manel Manchón, i el convidat avui, el senyor Jaime Malé, que és el president de la Càmera de Comerç d'Estats Units Espanya. Senyor Malé, abans de donar la paraula al Joan Maria i al Juan Carlos, que volen preguntar-li, suposo que vostè està molt en contacte amb les empreses d'Estats Units que volen portar inversions aquí a Espanya. Aviam, què li pregunten a vostè aquests inversors sobre la situació que es viu ara mateix a Catalunya i a Espanya? Som un país fiable ara mateix per ells?
L'inversió, a veure, sempre és important pensar que els inversors americans i d'altres països, no?, inverteixen a tot arreu, no?, a països terribles, a Àfrica, on hi ha problemes, també hi ha inversió, no?, i tot depèn de la percepció del risc vers la percepció de la TIR, no?, del rendiment que trobaràs, no? Espanya és un país que ha mostrat una resiliència molt important a la crisi, porta 3 anys consecutius en un creixement superior al 3%. Sembla que l'any que ve, aquest any i l'any que ve i el següent, estarem al voltant del 2,5. Això és el primer element més important que miren qualsevol inversor, no? I després depèn molt dels sectors i del preu dels actius, no? Si els preus dels actius són bons, doncs entren a invertir. Si els preus dels actius no són bons perquè es pensa que hi haurà una baixada de valor, doncs llavors no entren tant, no? Ara mateix els inversors estan entrant, hi ha molta inversió, sobretot productiva, a Espanya, i això es deriva, doncs, d'una situació on hi ha moltíssima liquiditat al sistema, i Espanya moltíssima deute. Llavors la deute es compensa amb, amb equity, i l'equity en un país que té una deute nacional neta, no?, amb l'estranger tan, tan important com Espanya, un dels països del món que té una deute nacional neta més gran, pues, el que passa és que amb tanta deute té que vindre molt capital, i això és una pèrdua molt rellevant de sobirania, perquè les companyies a poc a poc deixen de ser espanyoles i passen a ser estrangeres, que és el que està passant.
Pel tema català no li pregunten molt, doncs. Pel tema català no li pregunten gaire, doncs. No?
Vostè pregunti el que vulgui.
No, dic, aquests inversors, a vostè, per al tema català no li pregunten gaire.
Sí, no em preguntaven, perquè aquí també hi ha una percepció de que el que passa aquí és el centre de l'univers, no? I el món és molt gran, i aquí som un petit país, que és Espanya, amb un petit tros, que és Catalunya, amb un petit problema, i no és un tema tan important amb gent que està pensant el que passa a Xina, al Japó, a Mèxic o a Guatemala, no? Sí, ha sortit molt als diaris importants, rellevants, estrangers, i pregunten, però ho pregunten, i ho diré amb tot el carinyo, amb una mica de sorna, no? Què ha passat aquí? Quin és el problema? No? No li donen massa importància, no? Això sembla més una anècdota que no algo important que pugui canviar el discurs de l'humanitat, o almenys d'una part d'ella, no?
Jo, Maria.
Sí, senyor Malet, a veure, l'economia americana, em sembla que ho comentàvem abans, off the record, abans de començar aquesta tertúlia, s'ha enfortit amb els últims anys, d'ençà que Donald Trump és president dels Estats Units. Precisament ha coincidit en un moment en el que el món qüestiona més que mai un president nord-americà, que no deixi indiferent a ningú, que és el Donald Trump. Per tant, la pregunta és, l'economia va per un costat i la política va per un altre? Li dic això perquè sembla que aquí a Catalunya i a Espanya passa tres quarts del mateix, no? Quan hi ha més inestabilitat política, com ara, l'economia espanyola continua creixent, potser no tot el que podria créixer, però continua creixent, i escolti'm, les xifres de turisme a Catalunya, després d'haver hagut un atemptat el mes d'agost i després de tots els aldarulls que hi ha hagut relacionats amb el procés, resulta que el nombre de visitants aquest mes de gener del 2018 ha estat superior al mes de gener del 2017. Per tant, sembla, altra vegada, que l'economia va per un costat i la política va per un altre.
Vostè m'estava preguntant o...?
No, li estava preguntant. Li pregunto si vostè pensa el mateix, si els Estats Units...
Si ho veu així, vostè, bé.
És que la realitat és aquesta, no? Almenys jo la veig així.
Als Estats Units hi ha que agafar-lo en el conjunt, no? Perquè el que nosaltres veiem és una part del tot i no el tot, no? I el tot és, pues, molta disrupció en els missatges, en les idees, en tot, però la realitat és que l'impost de societat s'ha passat del 35 al 21%, s'ha arreglat un problema que tenien les multinacionals, que no podien portar els diners de fora. Això ha sigut sense...
Això ha sigut un petit discurs, un petit...
Les multinacionals estan repatriant un munt de diners que tenien fora i que no podien fer. És a dir, l'atur als Estats Units és el 4%, a Europa és el 8%, a Espanya és el 16%, o sigui que la productivitat ha crescut els darrers 15 anys 2,5 vegades. Bueno, l'economia funciona. Ara, si es comencen a fer coses rares, pues segurament l'economia deixarà de funcionar, no? I com a tot arreu, si es comencen a fer coses rares, o s'han començat a fer coses rares en altres llocs, pues l'economia, hi haurà un moment que trontollarà, perquè les coses rares sempre tenen un sortirà ara, sortirà d'aquí un any, sortirà d'aquí dos anys, però sortirà al final, no? I hi ha que pensar que estem en un cicle molt bo a nivell als americans sobretot, però a Espanya també, a Catalunya també, a Europa, pues, es comença a anar molt bé, i el món pues jo vaig estar a Davos fa dos mesos i la gent estava molt contenta, no? Perquè tot el creixement de l'economia mundial estarà anant molt bé, no? Bueno, pues, si es comencen a fer coses rares, pues anirà molt malament, i si no, pues, hi haurà un cicle, sempre hi ha cicles.
Valero.
Sí, els economistes diuen que en moments de recuperació com el econòmics, com els que estem en aquests moments, és justament quan s'han de fer reformes, no? Reformes que encara tenim pendents, perquè no ens hem d'oblidar de que si no fem les coses nosaltres, sempre hi haurà altres que les facin, no? Vull dir, nosaltres no som els millors del món, no? Quan dic nosaltres, dic els catalans, els espanyols, i si nosaltres badem, doncs altres aprofiten el temps i ocupen el lloc, i serà aquest lloc irrecuperable, el futur més difícil, no? Ho dic perquè quines són les reformes que hauríem de afrontar en aquests moments de cicle de recuperació?
Pues mire, jo el que sé és que el món està canviant moltíssim, i que el que es dediqui a mirar la lluna i a parlar de coses que no tenen sentit perdrà el tren. I perdrà el tren perquè tot està canviant moltíssim. La quarta revolució industrial, amb uns canvis brutals als teixits econòmics, amb la intel·ligència artificial, la robòtica i totes les disrupcions, canviarà tots els sectors d'activitat, canviarà la forma de treballar, de consumir, de viure, i hi ha països que s'estan preparant per això i altres països que no s'estan preparant per això, i Espanya no s'està preparant per això, i encara que s'estiguessin preparant, jo no ho diria, no? Perquè jo el que vull és que tots els polítics i tota la gent que m'estigui escoltant tingui un sentiment d'urgència, de deixar de pensar en temes que no tenen capacitat de canviar coses i pensar en el que és important, que és preparar-se per el que ve. I Espanya no està, i Catalunya tampoc, preparada de cap manera, ni a nivell educatiu, ni a nivell d'inversió en investigació, ni a nivell d'estructura de l'administració, ni a nivell de l'estructura del propi teixit productiu i de les empreses, no? Llavors, el que ve és molt fort, i tothom tindria que estar alineat només per preparar el país per això. I sigui el país Espanya, sigui Catalunya, sigui Barcelona, no hi ha tema més urgent i més important que preparar-se per el que ve, el que vindrà ara, que serà molt disruptiu i molt canviant, no?
Estem fent tard ja, doncs, senyor Maleto. Eh? Estem fent tard ja. Estan fent tard els...
Estem fent tard.
I en què estem perdent el temps?
Bueno, això també tampoc és una pregunta molt... Està clar, no? Estem perdent el temps amb temes polítics que no es daran satisfacció de cap tipus, no?
Li consta que hi ha hagut empreses americanes que han fet marxa enrere, que tenien prevista fer inversions a Catalunya o a Espanya, o que les han deixat de fer producte de la situació política?
Sí.
Ha dit sí?
Sí.
Però en singular o en plural?
En plural.
Sí. I això són... Un sí llarg o un sí curt?
No, un sí llarg. Les capacitats de la pèrdua, jo no sé si era això del com es pot perdre, no només per lo que ha passat, sinó per lo que podria haver passat, no? El lucre cessant és brutal, perquè avui en dia Barcelona i Catalunya podria ser el centre de tot el nou i tot el futur, la quarta revolució industrial, millorar les universitats, millorar la inversió en desenvolupament, intentar crear el caldo de cultiu per preparar no només Catalunya sinó el resta d'Espanya per aquesta quarta revolució industrial. I la gent, pues, està parlant tot el dia d'altres temes, no? Jo no puc entendre perdre una oportunitat així, amb aquesta magnífica situació geogràfica, climàtica, amb aquest nivell de vida, que tenim podríem perfectament ser un petit Silicon Valley del sud d'Europa i deixar-nos ja d'estar sempre parlant tot el dia del mateix.
Quina és la seva solució per resoldre el problema? Què hauria de fer el govern central o el govern català? O qui li pertoqui?
Jo, gràcies a Déu, no sóc polític. Jo l'únic que puc fer és parlar del que veig que no funciona, no? Jo crec que Barcelona i Catalunya ha perdut algú que és molt important, no? Que era com podia irradiar el resta del territori espanyol des d'aquí. I això és una pèrdua brutal d'influència que no sé a qui li interessa, als polítics, igual a alguns polítics, per fer-se més força en una part més petita, no? Però realment amb aquesta capacitat industrial, amb aquesta capacitat d'emprendedoria, amb aquesta capacitat de... ens hem ficat només en un tema polític impossible? Jo no ho entenc, no puc entendre. Quina responsabilitat, no, dels polítics, aquesta pèrdua d'oportunitats. I bueno, igual quan la gent es pensava que això podria ser possible i tal, però ara tot el dia parlant de al final serem tots màsters en temes judicials i penals, no? Pues és una pena, no? Perquè podríem estar parlant d'altres temes ara.
Però políticament el govern espanyol ha portat bé el tema? És a dir, l'ha portat millor que la Gran Bretanya quan li va passar amb Escòcia, o que el Canadà li va passar amb el Quebec?
Diferent. Bueno, el Canadà i Anglaterra van convèncer el resta del país, no? Perquè si no, no hagués sigut possible canviar la Constitució sense el 51% de la població, amb el 7%, amb el 7% no arriba, no?
Bueno, pues igual no es va consultar,
igual, perquè no bueno, però da igual, és a dir, el govern, el llit, el Parlament o la població, sigui en referèndum o no, pues va arribar a la conclusió de que aquí no s'ha convençut al 85. És que un govern central que deixessi que es fessi un referèndum amb una part perquè ho volen, una part d'aquesta part, seria un dictador. No ho pot fer, seria una dictadura, no? És a dir, si jo ara dic, escolta, pues mira, tu pots fer el referèndum d'independència de Cartagena, bueno, tu no pots, no, com? El govern d'Espanya no ho pot fer, sigui qui sigui, perquè seria un dictador. Té que canviar la Constitució amb una majoria recolzada i si la canvia, pues perfecte, pues que es faci com va passar al Canadà, no?
Manel. Hi ha una cosa que estem parlant molt del que està passant a Catalunya i és normal perquè tenim un problema polític evident, però per exemple les empreses americanes no en parlen tampoc del problema que hi ha en el govern espanyol, perquè tampoc tenim pressupost en el govern espanyol. És un govern que té minoria parlamentària, però que té capacitat d'acordar coses amb altres majories en el Parlament, i no tenim pressupost en aquests moments. És a dir, estem en una situació on no tenim ni un pressupost a la ciutat de Barcelona, ni al Parlament de Catalunya, ni al govern de l'Estat, cosa que no havia passat absolutament mai des de la transició, no?
Sí, estan passant moltes coses que no havien passat mai a la vida, no? Entre altres, un any no va veure govern a Espanya, no? I l'economia va funcionar bastant bé, no? A veure si arribarem a la conclusió de que els polítics no serveixen per res, no? Seria terrible, no?
Es parlava vostè abans.
El que passa és que no volia afegir una cosa que
no es necessita govern a Espanya i aquí les coses funcionen tan bé i tampoc hi ha govern, pues igual decidim tots que els governs
es tindrien que
fer més prims i deixar la gent que faci, no?
Portem un bon temps a Catalunya sense govern, eh?
No, però bueno, que jo penso que aquí hi ha un...
Alemanya van estar 6 mesos, eh?
Hi ha una...
Alemanya han estat 6 mesos.
Bueno, sí, estem en camí, eh?
Sí, però hi havia un govern en funcions, per dir-ho així.
Sí.
Eh?
No, aquí també.
No, una cosa, que s'està dient que l'economia va per un costat i que la política va per un altre, i molts cops es posa l'exemple d'Itàlia, però justament Itàlia té molts problemes econòmics des de fa molts anys, segurament perquè no van connectats a política i l'economia, perquè quan una cosa va sola, o sigui, algunes empreses italianes funcionen bé, algunes parts d'Itàlia funcionen bé, però la paràlisi és molt evident si mirem tots els paràmetres com a país. És a dir, vostè està d'acord que no podem fer aquesta distinció entre l'autonomia del món polític i l'autonomia del món econòmic? perquè quan van a, quan funcionen de forma autònoma es comprova que els països no funcionen. I crec que hi ha un cert equívoc amb la idea d'Itàlia, perquè Itàlia justament va malament perquè no té aquesta connexió, no? Des de fa molts anys.
Bueno, des de fa 50 anys, no? Han anat molt bé una època i després van anar... No sé, jo crec que cada país és diferent i és molt difícil, no? Però la falta de... la manca de fortalesa institucional no és un punt positiu per l'economia, això està clar, no? Això està clar. Ara, si hi ha molta institucionalitat i intervencionisme, pues això tampoc és bo, no?
El senyor Malet ens parlava abans, m'ha quedat al cap aquesta frase de que amb tot aquest conflicte polític o el que sigui, s'han perdut oportunitats de que empreses o que inversors d'Estats Units vinguin a Catalunya, vinguin a Espanya, no? En canvi, vostè abans de començar el programa ens comentava que les inversions, que som el nou país inversor als Estats Units, a Espanya. Això està molt bé, no? Vull dir, és un fet destacable. Com s'ha aconseguit aquesta situar-nos entre els 10 primers?
I les empreses americanes són el primer inversor estranger a Espanya, que això és molt important també.
I Espanya som una cosa molt petitona arreu del món.
Amb molta aportació al teixit productiu, perquè és una inversió que està a tots els sectors i amb cap cas de corrupció. No hi ha cap empresa americana que hagi estat en temes de corrupció els darrers 25 anys. Això és important de saber, no? Sí, les empreses espanyoles tenien una posició molt, molt petita als Estats Units fa 15 anys i han fet un esforç enorme, no? Sobretot les grans, empreses importants, no? Els sectors d'infraestructura, de banca, d'energia, també del sector de la biomedicina i tot això, però ara el que a nosaltres ens agradaria és que anessin també les mitjanes companyies, no? Les companyies que estan fortes a Catalunya o a Espanya i que estan a França i a resta d'Europa, però que encara necessiten una mica més de recolzament per anar-se al primer mercat del món i el més generós amb els que ho fan bé, no?
Li volia preguntar per un gegant americà en concret, que és Amazon, i saber la seva percepció sobre un tema. Vostè creu que acabarà canviant gairebé el paisatge urbà de Barcelona, d'altres ciutats de tot Espanya, a nivell de grans magatzems, que el creixement d'Amazon i les inversions d'Amazon acabaran canviant una mica tot a nivell de comerç?
Jo és que crec que tot canviarà. No? El que som ara i el que serem d'aquí 5 o 6 o 10 anys no té res que veure amb cap sector d'activitat. No? I el gran consum és un d'ells, per suposat. No? Que sigui Amazon o que siguin... com afectarà... Home, la gent sempre voldrà anar-se al carrer i veure amics i anar de compres, no? Els canvis seran molt diferents a el que podem dir ara, el que podem imaginar, no? Però canviarà segur.
Valero?
Sí, hi ha un debat que en el passat va ser molt important, la cultura americana sobre la veritat i la mentida, i que els polítics no poden mentir, no? Ho vam veure en l'impeachment del president Clinton, que va ser no per un problema de relacions amb la seva becària, sinó perquè va mentir, no? I estem veient, per exemple, que ara sembla ser, jo no ho sé, i li pregunto a vostè, que ho sap més que jo, si es menteix des de la Casa Blanca, això d'una banda, i després, dintre del mateix calaix de la mentida, què passa amb el relat que se'ns ha dibuixat, que se'ns ha construït a Catalunya sobre aquest futur idíl·lic que seria una Catalunya independent? Forma part d'una mentida organitzada?
Bueno, hi ha, sobretot el que hi ha és un canvi de distribució de la informació, on abans les elites agafaven la informació i la distribuïen a la gent, no? I ara és la gent que distribueix també les seves parts de la informació, i al final hi ha tanta informació que la gent es nutreix només de la informació que li arriba, no? I llavors això està passant als Estats Units, això passa aquí, això, o sigui, això de que hi ha gent que diu no, és que viu a Matrix, o tothom viu a Matrix, perquè cadascú agafa només la, hi ha tantíssima informació que només agafes la informació que t'interessa i que està d'acord amb els teus ideals, no? Llavors la gent pues, viu en un món que no és real, no? Perquè hi ha molt, a part de les fake news, hi ha molta exageració en les notícies, no? I la forma d'enfocar-les i tal, no? I cadascú al final agafa la part de la informació que està més propera als seus valors i a la seva forma de ser, no? I sí, això passa i això és terrible i això és un perill per la democràcia, no? És un perill per la democràcia. Mm. Com es pot manipular a la gent, no? I com es manipula, de fet, no?
Hem parlat de la política, hem parlat de,
sí,
d'economia,
de tot una mica.
A nivell d'Espanya, a nivell dels Estats Units, a nivell de Catalunya. Parlem de la capital catalana, de la ciutat de Barcelona, no? Que és un nucli molt important de, econòmicament parlant, i que atrau una gran part del moviment econòmic, sigui turístic o sigui d'inversions industrials. Com veu vostè la ciutat de Barcelona, que és la segona gran capital espanyola, la primera és Madrid, també, en mans totes dues del mateix partit, de la mateixa òrbita política, és a dir, Podemos. Com la veu aquesta ciutat? Una ciutat en la qual doncs, algú qüestiona les polítiques de la senyora Colau en matèria d'inversions hoteleres, de cara al turisme, on els manters doncs, també representen un problema cada dia més gran, amb la Guàrdia Urbana, amb els ciutadans. Com veu vostè aquesta ciutat de Barcelona, per primera vegada en mans d'una esquerra que en molts aspectes és antisistema?
Miri, jo amb les idees polítiques de cadascú mai em poso en contra, perquè no sóc polític i la meva funció, no? Nosaltres hem tingut una relació amb la alcaldessa i amb la alcaldessa de Madrid bastant bona. Hi ha moltíssima inversió americana a la ciutat de Madrid, com és lògic, i també a Barcelona. Jo crec que el mateix, no? És a dir, hi ha que fixar-se en el benestar de tota la població, no? I no fer intentar recolzar uns en contra dels altres, no? Jo crec que això és important, i cada vegada crec que anem cap allà, no? Perquè les persones arriben a una posició política amb un discurs, però després ve la realitat, no? I la realitat és que hi ha que gestionar una realitat molt complexa, no? Jo penso que seria molt bo que hi haguessi una mentalitat, no m'atreveria a dir business friendly, perquè això és impossible en una visió política molt diferent al món empresarial, però sí de pensar que les empreses creen molta riquesa i que seria bo pues, donar-li tot el recolzament possible a aquesta realitat, no? Dit això, jo penso que Barcelona té que especialitzar-se, té que agafar més especialització, té una capacitat d'atraure talent i capital brutal, és una ciutat que a la gent li agrada moltíssim. Jo no entenc per què no ha hagut una posició més clara en contra de tot això polític que ha passat i que ha empobrit a la ciutat, on d'aquestes 3.200 companyies moltes han sortit de Barcelona. Perquè no s'ha dit res des de l'Ajuntament de Barcelona? Al final estem parlant de recursos també de la ciutat, però dit això, penso que encara hi ha oportunitats i que es podria reconduir la situació, no? I que Barcelona té molt marge per millorar i per continuar fent el que ha fet durant almenys 20 anys, no? que és una marca molt coneguda i molt bona, que serveixi no només per fer grans esdeveniments, sinó també per aportar talent i inversió.
Aquesta marca encara és forta, senyor Malet, o què?
Eh?
Aquesta marca que vostè parla ara encara és forta?
Home, està deteriorada. Clar, és que el dia que es fa una manifestació a Barcelona després d'un atemptat terrorista terrible i es fa una manifestació contra el rei, clar, la gent al·lucina, no? Perquè hi havien passat pocs dies i s'agafa això no ha passat mai a cap país del món, no? És a dir, confondre una cosa amb l'altra, no? Molta gent ho va veure, això, no? I molta gent encara parla, alguns que estaven aquí, no? Que jo crec que la política aquesta, que, com he dit abans, crec que no portarà a cap lloc, i ha que parar, aturar-la ja i dedicar-se a les coses que són importants, no? I això serveix per la Generalitat, per al govern d'Espanya, per Europa i per Barcelona, no?
Molt bé, doncs amb aquest missatge dirigit a tots els governs, el de Catalunya, el de Barcelona, el d'Espanya i el d'Europa, doncs posem el punt final a les converses d'aquest dissabte. Senyor Jaime Malé, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies també al Juan Carlos Valero, al Manuel Manchón, al Marcos Pardero i al Joan Maria Claveguera. Ens retrobem la setmana que ve, com sempre dissabte, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i bon cap de setmana, que vagi bé.